COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Ens trobem, com és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Joan Corbera, advocat i periodista. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Molt bona tarda.
Ens acompanya també l'Ignasi Miranda aquesta setmana, que ell és el director del programa El Mirall de l'Església, la cadena COPE Catalunya. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, que és escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I tota aquesta taula de convidats per rebre el protagonista del Converses d'aquesta setmana, el cardenal arquebisbe de Barcelona, el senyor Lluís Martínez Sistac. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a casa seva, a la cadena COPE a Catalunya.
Moltes gràcies.
En unes dates doncs, tan senyalades com aquestes, familiars, emotives, i el Nadal és un bon moment perquè poder vostè en recordi i ens expliqui com s'ha de viure i què significa el Nadal, senyor cardenal.
Bé, jo penso que el Nadal, molt amb la línia del Papa Francesc, és recordar-nos la misericòrdia de Déu, l'amor de Déu, el perdó de Déu, el consol de Déu, l'apropament de Déu, tot això que l'home i la dona d'avui ho necessiten, ho necessitem. Hi ha soledat, hi ha sofriment, hi ha dolor, hi ha violència, no cal dir, hi ha guerres, etc. Sofrim tots una miqueta. I bueno, és un Déu que ens ha creat, que ens ha estimat, que ens estima, posar-ho en relleu, perquè si no es veu clarament, escolti'm, el Nadal cristià és que el Déu es fa home, es fa infant, es fa pobre, neix pobre, valem, per estimar-nos a tots nosaltres i compartir la seva vida amb nosaltres. Bé, Nadal cristià és que Déu, sent ric, es fa pobre per enriquir-nos amb la seva pobresa.
I tot això en un any que jo no sé com ha estat per l'arquebisbat de Barcelona, per vostè com a cardenal i arquebisbe, en fi, per tot el que el rodeja en general, per la gent d'aquí de Catalunya, que ha estat un any difícil, no? Hi ha
bueno,
hagut moltes
misèries. Anys...
Vostès, Càritas sobretot, sí. Estan arribant on les administracions no poden arribar.
Sí, certament, les necessitats econòmiques avui, la pobresa, l'altre dia vam tenir una conferència de premsa d'aquesta setmana mateix, no? I realment s'ha posat en relleu que això augmenta. Augmenta la pobresa. Potser la crisi econòmica va allà davallant, o al revés, ja comencem a pujar, a remuntar.
Oh, però
la pobresa encara
nota,
hi és.
Cardenal,
exacte, que la pobresa encara hi és i creix. I creix. I creix. I creix. I jo crec que això és molt important de tenir-ho present, no? Sí, sí, Càritas està fent un treball, estem fent un treball molt gran, per poder arribar al màxim de persones. Cal posar en relleu, i vull agrair, la solidaritat, la generositat de moltíssimes persones, no pas riques totes elles ni molt menys, sinó a vegades amb just, que donen inclús del que necessiten perquè altres que necessiten més tinguin el que necessiten més. Per tant, jo penso que sí que augmenta la generositat, augmenta el voluntariat. Càritas està contenta perquè veu que el seu treball es pot anar fent, no al 100%, perquè hi ha més generositat, no? Sí, ha estat un any difícil, com els altres anteriors també. Hem de remuntar. No tornarem als temps d'abans. És impossible de tornar-hi, potser tampoc s'hi ha de tornar. Van malgastar moltes coses. I hem d'aprofitar les coses, de ser més austers. Hem de compartir més. Hem de creure més en el ser que en el tenir. Hem d'esforçar-nos per posar la nostra esperança en realitzar-nos amb l'amor, en la fraternitat, en el compartir. Jo penso que això també ha ajudat, ha fet obrir els ulls a moltes persones, la crisi econòmica. Aquest no és el camí, això no ens porta a la felicitat. Els diners no ens fan feliços. I penso que millor que no hi hagi crisis econòmiques, però alguna cosa positiva ens ha donat aquesta crisi enmig de molts sofriments. Però encara hem de compartir molt i el Nadal tindria que ser unes dades molt importants per això, per compartir com Déu ha compartit la seva vida amb nosaltres.
Ens ha fet també, crec jo, senyor cardenal, molt més solidari sota aquesta crisi. Que això
sí,
també és important,
sí, sí, sí,
i vull
sí,
dir,
ha
fet
rellevant.
Reviure,
sí,
doncs que... Sí. Que l'home encara té coses bones.
Sí.
Ignasi, volies començar a preguntar.
Sí, ara que parla el senyor cardenal de Càritas, hem de recordar que demà diumenge hi ha una de les dues col·lectes importants,
exacte,
de Càritas a les esglésies, i potser
sí,
des d'aquí podem fer una crida,
sí,
a la solidaritat de la gent.
Sí, sí. Justament per això es va fer la conferència de premsa aquesta setmana, per preparar-nos a tots, a la societat i als cristians i a les pròlogues amb això. Sí, jo demano doncs, que siguem al màxim generosos en la mesura de les nostres possibilitats i m'atreviria a dir, no donem només el que ens sobra, donem una miqueta del que ens falta, del que necessitem, i així ens compartirem molt més això, l'amor envers els altres que ho necessiten molt.
Joan Corbera.
Sí, ara ha parlat que una de les grans lliçons que ens haurà donat aquesta crisi possiblement és el ser més solidaris, és un valor que s'ha destapat, no?, a tots els nivells, no només al catòlic, sinó també a gent laica, fins i tot l'Estat. No? Però hi ha algun valor que ha provocat aquesta crisi que no sé si haurem après a no tenir-lo com a referent. Per exemple, aquesta ha sigut una crisi de la cobdícia, no?, de l'enriquiment. Això va provocar la crisi, no? El voler estirar més el braç que la mànica, sí, el voler acumular. Jo no sé si això ho haurem après o només ens haurem quedat amb els valors conseqüència de la crisi.
Jo penso que una miqueta s'ho ha après. El que passa és que la temptació de tornar a caure hi serà sempre. Hi ha un pecat original, hi ha unes conseqüències de pecat original, hi ha una cobdícia, com diu, i realment doncs, la gent posen fàcilment la felicitat en els diners i voler tenir-la més. I s'agafa com una passió per això. I a vegades fins i tot no hi ha la llibertat per dir prou, parem. No, llavors ja és com una escalada que va pujant i això doncs no fa bé, no fa bé. Home, a l'Evangeli es diu que no podem servir a dos senyors, a Déu i als diners. No podem servir als dos diners, als dos senyors. A vegades volem compaginar-ho això, però no, a la llarga no funciona. I per altra part, quan nosaltres compartim, la persona que comparteix les seves coses i que usa les coses que Déu ha posat a l'univers és molt rica, perquè ho té tot, ho posseix o no ho posseix, ho usa tot. I hauríem d'entendre que és usar més que posseir, perquè el posseir ens fa que tenim que guardar-ho, que tenim que custodiar-ho, i no ho usem perquè no tenim temps d'usar-ho. No podem, tenim les hores limitades del dia i la capacitat nostra també és limitada. Pensem, el donar fa que creixem en tot, no? I que, com Sant Francesc d'Assís, que usava de les coses d'aquest món creades per Déu, però no tenia res, però usava moltes coses com si fossin seves i dels altres. Atendre aquesta gratuïtat de la creació, usar bé de la creació, quin món deixarem pels que venen a darrere? Estem malgastant moltes coses, eh? Que s'han necessitat mils i mils i mils i mils d'anys per fer-se. Pensem en la gasolina, en el petroli, els anys que es necessita per fer el petroli. Bé, i els que vinguin darrere què trobaran? I som com nosaltres, i forma part de la humanitat. Sí, em sembla que hauríem de ser el medi ambient, l'ecologia, em sembla que ens hauria de fer molt responsables.
Donem poc valor al que tenim, som massa egoistes, senyor cardenal.
Sí, ens sembla que tot és nostre. Clar, hi ha una falta també quan Déu no està en el nostre horitzó, ens sembla que nosaltres som els amos de la creació, i no ho som. Nosaltres som administradors, i l'administrador administra bé, però l'amo és Déu. Quan Déu no està al nostre horitzó, ens convertim en amos. I llavors som egoistes i cadascú vol tenir més.
El nostre tot i fem i desfem. Sí. Daniel Arasa.
Sí, jo em centraria una mica en algunes notícies d'aquests dies. La primera, encara que sigui puntual, d'aquí uns dies, la setmana que ve, tindrem a Barcelona el responsable de temes de família del Pontifici Concili, Monsignor Palla, i que fa una conferència el dissabte, la missa, sí. si podria, potser perquè potser hi ha molta gent que s'interessarà, i jo mateix puc dir que he anat a buscar entrades per la Sagrada Família i m'han dit que estaven ja donades, per tant vull dir que sembla que molt bona cosa aquesta, no?
És una bona notícia.
Això serà el dissabte que ve, on, Daniel?
El dissabte és una conferència per la tarda, el seminari sobre el tema de la família i evangelització, i el diumenge la missa
de la Sagrada Família. Nosaltres la missa, això és una missa que fem cada any, i aquest any la farem, lògicament, el dia de la Sagrada Família, a la Basílica de la Sagrada Família. Tenim una basílica única en el món de la Sagrada Família, a la festa de la Sagrada Família, i ja vaig convidar el president, justament, del Pontifici Consell per la Família, Monsenyor Palla, diguem, com el ministre de la família, no d'un estat, de tota l'Església Universal. En sap molt d'això, no?, com està el pati. Llavors aquest ens presidirà l'Eucaristia. La Sagrada Família es converteix en una basílica que pregarà per un tema molt important, que és la família, per un tema que serà objecte del sínode de bisbes extraordinari que el Papa Francesc ha convocat pel 2014 i que serà el tema també del sínode episcopal del sínode de bisbes ordinari que se celebrarà el 2015. I volem que la Sagrada Família sigui un lloc de pregària per les famílies i per aquest treball que es farà, per el que ha dit vostè abans, no?, dels desafiaments en la pastoral familiar en ordre a la seva evangelització. El dia abans, el dissabte, invito doncs també, tant per la missa el diumenge, dia 29 d'aquest mes, a 11:15, i al final de la missa, a 12:00, connectarem en Sant Pere per escoltar, per veure i escoltar el Papa Francesc, l'Àngelus, que farà esment, presentarà una pregària per la família, per tots aquests treballs sinodals, per tots aquests treballs que estan fent sobre la família per les famílies. I a la vegada farà esment del treball que estem fent de pregària, etc, etc, que estem fent tres basíliques: la basílica de Nazaret, la basílica de Loreto i la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El dia abans, dissabte, aquest que hem dit ministre de la família, per dir-ho així, aquest, doncs, president del Consell Pontifici per la Família, ens parlarà de quins són els reptes, els desafiaments de la pastoral familiar avui, que és el tema del sínode, i ens en parlarà ell, és el que ho coneix millor. Estan convidats a les 5 de la tarda al seminari, a les 5 de la tarda al seminari de Diocesà de Barcelona, estan convidats tots els que pugueu venir, especialment els moviments familiars i matrimonials, a seguir aquesta conferència de Monsenyor Palla.
Però jo hi havia una segona part que no he acabat de formular-la, que precisament el govern espanyol, en aquest cas, acaba d'aprovar la reforma de la llei de l'avortament.
Això va ser exacte.
Davant d'això, tot el tema de base del que és l'avortament, el que representa la posició de l'Església, per suposat, però, a més, els grans determinats moviments, determinats sectors abortistes, es mobilitzen de manera extraordinària en contra. Sembla que a vegades, per la banda contrària, a favor de la vida, siguem menys els que ho fem, no? Vostè com veu aquest aspecte? Primer, com veu la llei aquesta del govern, que és un canvi, és un almenys una reducció, no és una eliminació, una reducció, i segon, aquesta situació, diguem-hi, sociològica, de que determinats àmbits, sectors, es mobilitzen molt en contra de qualsevol reducció de l'avortament.
Sí, quant a la llei, no la conec en detall, però bueno, encara no és llei, sinó que és un projecte que aprovarà el Consell de Ministres, o que ja ha aprovat, no la conec en detall, però certament, com ha dit, és reduccionista, i això és de ben rebre, no? De ben rebre. Seria millor que fos totalment reduccionista. Però bueno, l'altre, penso que també hi ha moviments familiars que van en favor de la vida. Potser el treball que estem fent en els moviments familiars, cristians i altres de bona voluntat, potser no fan tant soroll, però treballen perquè no s'arribi a l'avortament de les persones. I em sembla que certament s'ha de fer una cosa d'opinió pública, s'ha d'ajudar els polítics perquè facin les lleis que nosaltres creiem segons la doctrina social de l'Església, però la llei no ho fa tot, perquè si és una llei que no és bona, si no ajudem a la gent que no l'usi, doncs la poden usar. Per tant, hem d'ajudar que la gent, malgrat la llei, que millor que sigui ben bona, però malgrat la llei, no facin el que aquella llei permet, no sé si m'explico, quan la llei no sigui bona, moralment parlant, no? Èticament parlant, cristianament parlant. Bé, llavors, doncs, em sembla que hem de formar les persones, estimar la vida, potenciar la vida, ajudar les persones, doncs, a les noies, a les mares embarassades, perquè puguin tenir un ajut, perquè puguin tenir un assessorament, perquè puguin tenir un recolzament. Això crec que és molt important, i això ho estan fent els moviments d'Església. Hi ha moviments encomiables, ho estan fent. Ara, potser no fan tant soroll com els altres, l'altre cantó, potser és veritat. Haurien de fer-ho, potser sí, però jo crec que s'està fent força,
Jo Maria Clavera. Sí, bona tarda, cardenal arcabisbe Martínez Sistac. Jo voldria fer-li, com la persona que m'ha precedit, una doble pregunta. Una és que valori el paper que està duent a terme en aquests moments, en el seu pontificat, el papa Francesc, que és un papa que jo crec que més que mai, davant dels feligresos, davant dels catòlics, està donant no solament una visió d'austeritat mirant els pobres, sinó que a més ho porta a la pràctica, com mai des del meu punt de vista s'havia portat mitjançant un sant pare, i de l'altre que en valori les relacions entre el Vaticà i els bisbes catalans.
Bueno, a la primera part em sembla que coincidim plenament, o sigui, el papa ens ha portat a una primavera a l'Església. Ha estat providencial, ha estat un signe, una presència de Déu de l'Esperit Sant en el conclave. El vam elegir i crec que el vam elegir molt bé, i per tant, i a la sortida de la loja, a nosaltres els cardenals, ja quan el vam elegir ens va sorprendre molt gratament que ja escollís el nom de Francesc. No hi pensàvem que podia ser el nom de Francesc. Però quan va sortir la loja minuts després, o un temps després, home, ja es va posar la gent a la butxaca. I això ha estat constant. Què té? És un home coherent, és un home de Déu, és un home creient, en profunditat, és un home auster, és un home que viu pobrament, és un home que vol que l'Església realitzi el que l'Església ha de fer, que demana una reforma a tot allò que dificulti la missió de l'Església, és un home que vol una Església pobra per als pobres, i ho practica, no ho diu només, sinó que ho practica. la mateixa felicitació al Crisma nadalenc, jo l'he vist, no el porto aquí, em sembla, però l'he vist, és molt senzill, és molt senzill. És també una expressió de la seva senzillesa i de la seva austeritat. Això és el que volen. I per altra part és una persona normal. Normal no vull dir que els altres no ho siguin, no ho siguem nosaltres. Però vull dir que és, el que és normal és normal. I això és el que la gent els agrada també, que un pastor i un pastor de les Ajuns siguin normal, en aquest sentit, que actuï amb normalitat. No? I això em sembla que és el que mou. Després, realment, a molta gent els ha fet veure l'Església d'una manera diferent, amb uns ulls diferents.
Té detractors?
Tindrà detractors perquè tota persona que proposa una reforma i una modificació de coses que existeixen i que es poden canviar, ens costa de canviar i els hi costa de canviar. A tots ens costa una mica. Llavors ens hem d'esforçar per canviar. I hi ha que no volen canviar, hi ha persones que no volen canviar. I aquí he trobat les dificultats. Però és una persona de principis profuns, de molta voluntat, de capacitat de decisió, això es nota, i per tant ell tirarà endavant. Està fent ja coses i en farà més encara, moltes més. Penso que aquesta primavera donarà molts bons fruits.
Molt bé, cardenal, la segona pregunta era la relació.
Jo penso la segona pregunta, la segona part de la pregunta, bé, la relació entre el Vaticà i Catalunya, i no cal dir també l'Església de Catalunya, doncs és, jo penso que passa per uns moments daurats d'or, no? Molt bons, molt bons. Vam tenir el papa Benet XVI a Barcelona, no és fàcil. No era una catedral, encara que és més que una catedral, però no era una catedral. Tenia un calendari molt ple. Va ser una decisió molt personal seva. Va quedar impressionat de persona. Puc dir que la visita a la tarda al Nen Déu va quedar tan impressionat, ell i els coorganitzadors, que ha agafat un estil. És un estil ara de visita al papa, sobretot en la Jornada Mundial de les Joventuts, que mai anava als papes a un centre com aquell. Ara, a partir de Barcelona, han anat sempre a un centre similar. Jo li vaig preguntar al que organitza, al senyor Gasbarri. Gasbarri, questo è per quello? Questo è per quello. És a dir, que hem marcat també una miqueta d'estil, amb tota modestia ho podem dir. Va ser molt bonic. Tots ho van veure per la televisió. Entranyable, entranyable.
Alguna cosa perquè tindrà papa... a veure vostè?
Bueno, jo vaig convidar el papa i vaig aconseguir doncs, que vingués, i n'estic molt agraït, moltíssim. A més, el papa va quedar amb unes relacions amb Barcelona i amb mi també, que quan es veiem, Barcelona sortia els seus llavis constantment. No? Va quedar molt ben impressionat, tots, però el papa també especialment. No? Per tant, i després el cardenal Bertone, secretari d'Estat fins fa ben poc, va venir quatre vegades a Barcelona. Va tenir el premi també, príncep de Barcelona, però va venir quatre vegades. Això ja havia vingut abans, no? Abans quan no era secretari d'Estat, perquè Barcelona també i Montserrat doncs, li agradava. Però vull dir, va venir, això vol dir també moltes coses. I després, en tots els altres aspectes, em sembla que són... Home, un servidor, soc membre de quatre dicasteris al Curia Romana, això vol dir doncs, anar a Roma de quan en quan, amb aquestes plenàries, relacionar-te amb molts cardenals, perquè coneixes molts cardenals, de Curia també, i això fa que també hi hagi una bona relació, perquè el més important són les relacions humanes. El papa venint aquí, estant a casa, marca molt. Quan tens una persona a casa nostra, queda molt marcat per la seva presència, i això es notava.
Em sembla que de ponts entre la Santa Seu i Barcelona pot anunciar-nos alguna cosa, alguna propera celebració internacional.
Bé, sí, hi ha una cosa que avui he parlat en la felicitació que la Cúria m'ha fet del Nadal, els he donat una primícia, però que ja hi ha hagut també una comunicació a la premsa, als mitjans de comunicació aquest matí mateix, no? I és una cosa bonica, un servidor sempre ha estat molt preocupat per la pastoral de les grans ciutats. Barcelona és una gran ciutat, la diòcesi de Barcelona és una gran diòcesi. I bon, sempre estava preocupat per això, per com podíem anunciar l'Evangeli de les grans ciutats, quina presència és la presència de l'Església d'una gran ciutat, etc. Llavors havia parlat amb cardenals d'altres, fonamentalment europeus, perquè és els veus amb més facilitat, doncs de París, el Ventrois, de Milà, abans el Tetamazzi, després actualment doncs, l'escola... que aniria bé de trobar-nos una miqueta de quan en quan els cardenals o els pastors en ciutats per tractar de problemes que tenim, de posar en comú experiències que són reeixides, etc. No? I, bueno, i en motiu d'un llibre que em van publicar la Vaticana, que està traduït també ara i publicat, em sembla que el tinguin allà, si ho podeu, ja els ensenyaré després, doncs Cristians en la societat del diàleg i de la convivència, és un recull de ponències que jo he fet sobre un tema que sempre m'ha preocupat, la presència dels cristians en el món, doncs va sortir en italià justament coincidint amb les congregacions generals immediatament abans del conclave. i li vaig regalar un exemplar, en tenia pocs a mà, però un exemplar li vaig regalar al cardenal Bergoglio. El Bergoglio el va mirar, fullejar a la sessió general i a l'hora del cafè va dir que li agradava molt i que estava preocupat per la pastoral de les grans ciutats. Li vaig dir, jo també estic preocupat. I vam anar parlant, inclús de papa, una miqueta sobre això. I vaig fer l'opció d'organitzar un congrés internacional de la pastoral a les grans urbs, a les grans ciutats. I això tindrà doncs, com dues etapes, una etapa més dispers i posteriorment una etapa que només serà per a pastors, per a bisbes o arcabisbes o cardenals de les grans ciutats del món, dels cinc continents, i això es farà a Barcelona, aquestes dues etapes, i a l'última etapa, que serà doncs, trobar-nos els pastors i a la llum de les conclusions dels experts, veure què ens pot ajudar en els pastors de les grans ciutats per la pastoral d'aquestes grans ciutats, doncs, anar a Roma perquè el papa ens rebi. Jo el dia 6 de setembre, que vaig tenir una audiència molt llarga amb el papa, li vaig parlar, li vaig presentar l'esquema i tot això, i va quedar molt content, i, bueno, i em sembla que fins i tot ha fet referència que a Barcelona es farà una cosa
important. Doncs,
important. Jo penso que serà bastant important.
No, encara no hi ha una data per al pròxim any per a la celebració.
Serà aquest any 2014.
14, no?
Sí, però encara no vull concretar, perquè està en la fase de parlar amb els experts, de parlar amb els bisbes o amb els pastors d'aquestes anys. I no vull, per tant, avançar
res. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i en companyia del Joan Maria Claveguera, del Joan Corbera, Daniel Arasa, l'Ignasi Miranda i també del Salvador Guillermo, que arriba a la seva hora de preguntar. Salvador, endavant.
Molt bé, senyor cardenal, jo també faré doble pregunta. S'ha posat de moda després d'aquesta consulta.
Sempre, és Salvador, doble. Sempre, Salvador, amb esperit de síntesi.
Amb esperit de síntesi. La primera té referència a com pot ser, o com s'entén, que cada vegada hi hagi més riquesa material i a la vegada hi hagi més pobresa espiritual. Aquesta és la primera, i sobretot als països més desenvolupats. I després ens trobem davant d'això les noves àrees, sobretot tot el que és Sud-amèrica, és unes regions que estan creixent econòmicament, però que són relativament menys pobres que les altres, que tenen una riquesa espiritual molt potent, i diguéssim que és la gran àrea de creixement de la religió catòlica, i que més lliga una mica amb disposar, des d'aquest any, amb un nou papa, del nou món que dèiem abans, que es va descobrir en 1492, però que no hi havia, i que ha posat sobre la focalització dels diferents temes altres de més que no els tres o quatre tradicionals que l'Església més, diguéssim, més europea manifestava i ha fet en gestos, en persona, en accions, elements com la solidaritat, l'ajuda al pobre, en tindre misericòrdia, que a vegades amb el boato, si em permeteu, del Vaticà s'havia perdut una mica, i que ell vol mostrar o traslladar aquest esperit de l'Església del Nuevo Mundo, si em permet l'expressió.
Bé, la primera pregunta que va fer, la primera part de la pregunta seria, doncs, jo penso que aquelles paraules de Jesús, no podeu servir a dos senyors, a Déu i als diners. Penso que té moltes conseqüències. Una és aquesta, no? Si serviu als diners, no servireu a Déu. I per tant, si esteu molt preocupats, molt interessats, no per necessitat econòmica, sinó per tot el que sigui, de tenir els diners, i poseu el vostre cor en els diners, Déu fugirà d'aquest cor, o Déu no estarà en aquest cor. I per tant, doncs, la vostra fe trontollarà i no us interessarà la vida cristiana, no us interessarà la fe, no us interessarà Déu. Penso que això va per aquí, perquè té raó que a vegades els més rics són els països més rics són els que la fe sembla que estigui una miqueta més adormida o que sigui més difícil de viure's. També és veritat que la pobresa té un valor. Per què Jesucrist va néixer tan pobre? Ni a Belém, ni a Nazaret, on Maria tenia les coses preparades, sinó que un edicte d'un emperador els va fer anar a Belém, ni el que tenien preparat en la pobresa va servir. Més pobre encara. I per què va morir pobre la creu, despullat? La pobresa deu tenir un valor humà i un valor cristià. I si no s'entra per la pobresa que no sempre vol dir no tenir diners, i no va contra les persones que tenen diners perquè els posen en un sentit solidari i social al servei dels altres, i han d'haver empresaris per donar feina a les persones i als treballadors perquè les seves famílies puguin viure. Alerta, no es va contra això. Sinó on poses el teu cor? Si el cor el posem només amb els diners, el cor, Déu no hi cap en aquest cor. I la segona pregunta, no sé si l'he acabat d'entendre, però a veure, seria que aquest papa ens ha donat doncs, una orientació...
Diguéssim que havia reiteradament tres o quatre temes sé, des de la participació de la dona
sí.
a l'església, sí, ja. des del tema sí. del divorci, sí. o tres o quatre que són tradicionals sí. en el discurs.
I ella ha canviat el discurs.
Que ha dit, això ja sabem el que volem sí, sí, dir ja i el que hem dit, i l'Església
no
canviarà. No centrem
només el discurs amb això,
però
és una altra qüestió.
Hem de parlar sí, sí, també d'altres coses. Sí, sí, sí. I això és aquestes sí, coses sí, i accions
i
que ha fet.
I això em sembla que el Papa ho ha fet. Dient entre, ho ha dit també, que ja sé el que diu la doctrina social de l'Església, ja sé el que diu, jo crec, el catecisme de l'Església, però puc dir altres coses també. No necessàriament tinc que repetir el mateix, no? I per tant s'ha referit amb altres coses molt necessàries, ho hem vist. Per què ho hem vist? Per la reacció de les persones. Vostès penso que en els seus mitjans, si la gent segueix un diari, una ràdio, una televisió, això va a missa, diríem, no? Per s'entengui bé, això dona, això va bé, això agrada. Bueno, pues el Papa, dient el que ha dit, la gent ha respost, però moltíssim. És el Papa que hi va més gent, als Àngelus, va més gent doncs, a les audiències, de Roma inclús, de Roma molts diumenges la gent van a l'Àngelus, que no hi anaven abans, i van... Per què? Perquè té un llenguatge que arriba, una coherència, com dèiem abans, perquè no fa màrqueting, perquè no ha canviat del que feia abans. No és que busqui doncs, la imatge, no. I la imatge no l'ha modificat. Això és el que la gent, aquesta normalitat, és el que la gent busca. No? I penso que el Papa ha parlat d'uns quants temes que interessen. Un Déu proper, un Déu misericordiós, això, un Déu que perdona... Això interessa a les persones, perquè hi ha molta gent que busca Déu, molta gent més del que ens pensem, busca Déu, busca sentit a la vida. Passa que a vegades els mitjans parlen d'uns quants que no... Però, escolti'm, això no reflexa la gent, Pot o no, pot, però crec que no la reflexa. La gent en el seu fur intern tenen les conviccions que tenen i busquen el que busquen, i no ho diran, però realment. I gràcies a Déu tot el fenomen religiós ha augmentat, no ha disminuït. No ha disminuït, jo crec que ja s'ha intentat que es digui més, no, sí, hi ha com una reacció al revés encara. Ho diuen els rectors, la Setmana Santa, les processons, els viacrucis, les celebracions, les misses també. A Barcelona, tenim moltes esglésies i els diumenges molta gent va a missa, però tenim en compte que, no sé si cada diumenge, però sortien, deien abans, 400.000 cotxes, que són doncs, 1.500.000 de persones, que hi ha rectors de fora que en diuen 120 quilòmetres, gràcies a Barcelona omplim l'església. Tenim en compte que la gent practica, la gent va a missa també, potser no hi va al 100%, no, ni menys, ja ho sé, però no mirem només l'aspecte negatiu, sinó l'aspecte positiu, i quan el Papa parla d'aquests temes que són ben eclesials i de Déu, desperta una il·lusió i un interès. Es confessa més.
Alguns diuen això, Cardenal, que diu, aquest Papa m'està fent recuperar la fe, diuen alguns.
Sí. Una visió diferent de l'Església. No només del Papa i de Déu, també de l'Església.
Joan Corbera.
Sí, jo voldria fer-li un parell de preguntes molt prosaiques. Una té a veure amb el debat que ha fet el Consistori de Barcelona, l'Ajuntament, sobre la reurbanització de l'entorn de la Sagrada Família. Recordem que Gaudí ho va dissenyar com un temple enmig d'un solar i, per tant, amb una avinguda enorme de passeig just a davant. I bueno, ara l'Ajuntament obre aquest meló, no? I per altra banda, amb un punt d'escatologia, el tema del caganer en forma de verge de Montserrat.
A veure, el primer, això parla de l'entorn de la Sagrada Família. Com saben, la Sagrada Família doncs, hi ha un patronat, hi ha una fundació que té un patronat per la construcció de la Sagrada Família. Això toca, bé, ens toca a nosaltres construir la Sagrada Família. I això que ara vostè m'ha parlat no toca la construcció de la Sagrada Família. Però la Sagrada Família està en un lloc que hi ha un entorn. I és un monument molt, una església molt visitada per més de 3 o 4 milions de persones, perquè encara que no tots hi entrin, però per fora hi va molta gent. Bé, i és una icona de la ciutat. És lògic també que ens preocupem del seu entorn. No s'ha fet el que ja deia Gaudí, que era una plaça estrellada, que es pogués veure totes les torres. Això ja no es pot fer ni s'ha fet. No? Bé, jo crec que tot es anirà fent. L'important és que això pugui servir per donar encara més relleu que ja el té a la Sagrada Família. La Sagrada Família el té. I el que més doncs, es anirà fent. Nosaltres ara que estem molt interessats és en acabar la Sagrada Família. I si jo he demanat als arquitectes que el 2026 es pugui acabar tota la Sagrada Família perquè coincidirà amb el centenari de la mort de Gaudí. Penso que és possible. ho diran les circumstàncies, no? Perquè a la construcció a vegades les coses surten de seguida o no surten bé de seguida, però ja tenim bastanta experiència, els arquitectes la tenen, seran torres que ja existeixen fetes amb unibons, ja podem córrer una miqueta més, encara que algú deia, escolti'm, pujar 170 metres el material davant uns 4 minuts, i per tant molts no, es minuts, no es pot anar tan de pressa, no? Bé, ja veurem, però l'important és posar-se una fita, no? I a més, doncs, a mi em sembla que, mira, jo vaig dir en una ocasió, i repeteixo, de Déu, de la mare, de la llengua i de la pàtria, no en fem broma. No en fem broma ni res, ni que sigui broma això. Però no ho sembla, perquè pot ferir fibres molt internes, molt sensibles de les persones. I hi ha moltes altres coses per representar i per tocar, i potser més val no tocar.
2026, parlava vostè de, acaba de les obres de la Sagrada Família, centenari d'Antoni Gaudí, també la beatificació d'Antoni Gaudí seria ja
la cirera del pastís tot plegat, o ja què? No em toca només a mi, bueno, ni toca tampoc als arquitectes, toca
jo li demano a vostè si seria un bon regal tots. Per tots plegats,
ara seria un bon, o sigui, ja ho crec, un bon regal, i si pot ser abans del 26 millor encara.
Bueno, ho dic per fer-ho no rodó,
eh? Això toca a tothom, és a dir, tot creient pot demanar en moments de dificultats, amb una enfermedad greu, pot demanar la intercessió d'Antoni Gaudí amb la seva pregària, invocar-lo perquè Déu Nostre Senyor faci un miracle per la seva intercessió, i si això s'assoleix, de seguida tenim la beatificació, però ara estem pendents del miracle. Això ja dic, no toca a mi, em toca una mica, sí, però això ho demano els arquitectes, ja
no depèn de nosaltres, senyor Cardenal.
Però hi ha una cosa important que ja Gaudí deia, que l'estat de família tot és providencial, i que jo sàpiga, l'estat de família des del 1882, amb aquelles altures que tenia i aquelles normes que hi havia, de normes, aquells mitjans de seguretat que hi havia en aquell temps, penso que no hi ha hagut cap accident greu, ni dels treballadors, ni dels milions i milions i milions en construcció que han visitat l'església.
Però cal la fe del poble, és el que l'acabarà beatificant.
N'hi ha hagut molt més a la construcció dels estadis del Brasil de cara al Mundial de l'estiu que ve, és evident. Home, tant de bo es compleixin els seus desitjos, cardenal arquebisbe, tant de bo d'aquí 13 anys puguem viure aquesta gratíssima experiència que seria una Sagrada Família acabada. Jo sé que vostè és un gran admirador d'aquesta obra, d'aquest Riu Domenc il·lustre, i dic Riu Domenc en majúscules perquè és nascut al meu poble,
la pàtria del senyor Claveguera.
Ho dic amb permís dels reusencs, que sé que hi ha una agra polèmica entre nosaltres, però escolti'm, jo he de defensar els interessos dels meus convilatants.
No hi ha cap reusenc per aquí.
Tant de bo sigui així, perquè vostè ha escrit un llibre sobre la Sagrada Família.
Sí,
no glosant només les genialitats arquitectòniques d'aquesta, jo diria, la catedral més gran en aquests moments que hi ha al món, sinó gaudint o lluant tot el que significa la Sagrada Família.
Sí, un llibre que té dues parts. És un llibre ensaig, la Sagrada Família, icona de la ciutat, i té dues parts. La primera part és el que l'Església ha fet i està fent, l'Església Diocesana de Barcelona, per l'evangelització de la cultura. Hi ha unes fotografies, que reproduccions de la dedicació de la Sagrada Família, i hi ha la segona part, justament el que vostè diu. És a dir, tracto diferents aspectes de la Sagrada Família, però involucrant-hi molt a Gaudí, el que deia, el que feia, el que es diu d'ell que feia i que deia. I això em sembla que és bonic, perquè és arribar, ell no va escriure pràcticament res, però ens han arribat moltes coses de gent que coneixia Gaudí i ho ha escrit, no? Llavors, per exemple, la Sagrada Família, en la seva dimensió de bellesa, de culte litúrgic, de visió pública de l'Església, de família i de la pastoral familiar i del bé de les famílies, de la pobresa, la catedral dels pobres, etc, etc. I parlo l'últim capítol, certament, de la beatificació de Gaudí.
Que és una de les principals icones de la ciutat, d'aquesta ciutat de Barcelona, que està projectada al món,
sí,
i que és una de les ciutats més turístiques en aquests moments.
Sí, és la més visitada d'Espanya, és la més visitada personal pels turistes, però pensin que jo quan vaig, no sé, a Roma i altres jocs i veig cardenals i tal, a mi em pregunten la Sagrada Família. No em pregunten per la catedral, que és molt bonica, gòtica, en alguns aspectes més bonica encara, però és més antiga, i gòtica, i molt bonica. Però no, pregunta per la Sagrada Família.
Sí, jo... Perdoni, només un segon. Hi ha ciutats que tenen dues catedrals, a vegades la vella i la nova. Jo no sé si la Sagrada Família es podria convertir en la nova catedral de Barcelona al seu moment.
Jo penso que és més que una catedral. És més que una catedral.
No, jo volia fer precisament un comentari sobre la Sagrada Família. Sí, hi ha llocs que tenen dues catedrals en termes arquitectònics. La seu és única, com sap el senyor cardenal. No, però sobre la Sagrada Família hi ha una cosa que és increïble i que potser no es comenta molt, i és que té els retaules cap enfora. Això ha revolucionat l'arquitectura de les esglésies i connecta molt amb el que ens diu el Papa, no?, de sortir a les perifèries, és a dir, la fe projectada al món, deia el senyor Claveguera, projectada al món, doncs també la fe i l'espiritualitat.
Sí, penso que també aniria bé aquesta beatificació, deu dir, per ser un patró i un bon testimoni pels artistes, pels arquitectes, i també perquè era un home, com ha dit molt bé, evangelitzador. Ja en aquell any, quan ho va projectar, el 1800-1900, doncs ja va fer els retaules que es posaven sempre dintre de l'església, a darrere dels altars, el major i els laterals. No va dir aquests retaules fora, perquè tothom qui passi pugui ser evangelitzat i catequitzat. En aquest sentit, també saben que les torres, que representen els campanars, els apòstols, i els santos, 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 i preguntàvem, per què ho posa tan gran aquestes lletres? Perquè tothom qui vingui i contempli la Sagrada Família, creient o no creient, doni lloança a Déu Nostre Senyor, aixecant el cap cap al cel, el llegia això. Bé, jo penso que era una persona amb un profund sentit cristià evangelitzador, que avui és molt actual això i molt necessari.
Sí, del Papa Francesc volia comentar només una cosa i preguntar-li al senyor cardenal, perquè ja que crec que és el personatge de l'any, em permet una nova referència al Sant Pare actual. Dóna la sensació que és un home de les imatges no amb massa gent i no massa espectaculars. Penso en quan va anar a Lampedusa, amb poca gent, però amb molta gent pobra i necessitada, ens va dir allò que ens va colpir tant, hi ha el perill de generalitzar o de caure en la globalització de la indiferència. Va. Dóna grans pinzellades, grans frases curtes, sí. I en reunions petites. No té aquella capacitat massiva, o no ho vol ell, fer grans concentracions com Joan Pau II?
No està preocupat per la imatge, però la imatge el difon de tal manera que té una barbaritat de gent que segueix la seva imatge. És aquesta com a paradoxa, perquè no ho busca. I la gent això també ho nota, que no ho busca. I jo penso que sí, que té raó. Que l'han invitat, m'han preguntat, l'ha invitat a Barcelona? Sí, l'ha invitat a Barcelona, la de família, Manresa, Sant Ignasi, Barcelona també va viure, Manresa, exercicis espirituals,
a veure si Montserrat, ve, no?
Però penso que el Papa anirà a països pobres, països subdesenvolupats, tindrà tendència a anar en aquests països. Àsia, Àfrica, etc. Tinc la impressió.
Anirà a Terra Santa, al maig.
Sí, això ja és. Yes, Terra Santa té un sentit ecumènic, inclús, i cristià profundíssim, no? Aniran allà, no? No sé què farà, però jo, la impressió que tinc, no dic que no vingui, però que la tendència, la preferència d'ell serà l'altra, no? I això de la imatge, doncs sí, és veritat, però és que la té la multitud de persones que el segueixen, no? No, i ell és que és una persona que encantadora, acostant-se a tothom, que no sé si ho podrà resistir, perquè això vol dir baixar del cotxe, agafar les criatures, tornar a pujar, ajupir-se amb els que estan en una crida de rodes. Bueno, això, una persona ja, doncs, miqueta gran, encara que sigui jove, doncs, miqueta gran,
costa de mantenir. Esteu escoltant converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i en companyia del Joan Maria Claveguera, el Joan Corbera, el Salvador Guillermo, Ignasi Miranda i el Daniel Arasa, que és el que vol preguntar ara. Daniel,
sí.
Endavant.
Sí, senyor cardenal, és que li vaig fer una pregunta que potser és poc periodística, però agafant una cosa que ha dit fa un momentet. Està incrementant-se el número de confessions. Això, per mi, és molta notícia, perquè fa molts anys que sempre que semblava que s'havien pràcticament deixat de banda, inclús moltes esglésies van treure confessionaris, faci confessionari o no, però que s'havia deixat una mica fora, que pràcticament la gent no es confessava, i jo crec que hi ha una gran correlació entre vida cristiana i confessió.
Sí.
I volia saber una mica com ho veu i quines perspectives hi ha en això, i si, perdó, si alguns sacerdots de parròquies, ho dic en el sentit no crític, però un fet, estan revifant una mica totes les confessions.
Sí. Jo penso que el problema de la confessió ha estat, entre altres, el que no hi havia consciència de pecat. L'hem anat perdent. Ho deia Pius XII, això ja, ve de lluny. Si un no té consciència de pecat, de què s'ha de confessar? En part venia per aquí, no tot, però en part venia per aquí. El Papa, parlant de Déu, hem parlat molt d'Església, molt. Mirin, quan parlem sempre surt l'Església. I de Déu, i de Jesús. El Papa parla molt de Déu, parla molt de Jesús, d'un Déu que no es cansa de perdonar. Nosaltres ens cansem de demanar-li perdó, d'un Déu misericordiós. Jesús ens va dir, no he vingut a condemnar, sinó a salvar. Aquesta actitud paternal, és d'amor, de misericòrdia, el Papa l'ha anat accentuant. I la gent han descobert aquest Déu amorós que perdona. I apropant-se, jo sempre dic això, quan un, per què no tenim consciència suficient de pecat? Els sants deien que eren pecadors. No, això era un dia, una cosa, un eslògan. No. Els sants, com que estaven més a prop de Déu, es veien més. el que eren, el que feien. I el mirall els deia que eren pecadors. Si ens apartem de Déu, no ho som, no? Si som millors que els altres. Clar, a mesura que una persona s'acosta més a Déu, té consciència del seu pecat i necessita el perdó de Déu, perquè el Papa parla del perdó de Déu i del misericordia. Penso que pot anar per aquí, això no. Això no vol dir que es confessi tothom, i que tothom vulgui confessar-se amb un sacerdot, perquè a vegades els costa a la gent. Confessar-se amb Déu directament, sí, però confessar-se amb un sacerdot costa, no? Jo també confesso amb un sacerdot, no? Bé, això s'ha d'anar redescobrint, i per tant, diríem que l'augmentar no vol dir que tot arreu hagi augmentat, però sí que ens constata. Hem de procurar, sí, les parròquies, però també, ja ho fem, bastant, però les diòcesis han de tenir, a les ciutats, uns jocs on hi hagi la celebració del sacrament del perdó habitual. Doncs llavors la gent sàpiga que en aquests 3, 4, 5, 6, 7, 10 llocs poden anar amb uns horaris que ja coneixen, perquè també a vegades hi ha l'anonimat, que la gent doncs amb el rector potser no es confessaran perquè el tracten sempre, i amb un altre sí. Això passava abans a la pastoral. Quan hi havia els enterraments, els capellans que venien d'altres pobles es confessaven. Hi havia molta, i ho feien especialment per això, perquè no es diguessin que confessar amb el rector, sinó amb un altre. També ho hem de facilitar, això, no? És a dir, hi ha uns jocs en els quals, com per exemple tenim la catedral, els jesuïtes i altres jocs, no? Hi ha altres, perquè n'hi ha d'altres, Santa Gemma i altres, no? Doncs això fa que la gent que valora això, home, si un vol comprar doncs un vestit i que li agrada, agafa el metro, agafa l'autobús i va a buscar-lo, no al costat de casa. Doncs, dir, si tu valors l'ajuntament de casa, potser al costat de casa no tens la possibilitat, o no vols confessar amb el rector, el que sigui, amb el capellà que coneix, però agafes el metro i te'n vas a un altre lloc i ho confesses. Penso que això no pot anar per aquí.
Joan Mariel.
Sí, senyor cardenal, vostè ha parlat de que la figura del Papa Francesc, amb el poc temps del seu pontificat, ha fet realment miracles amb aproximar més feligresos a les esglésies, que participin més en processons, que hi hagi més gent que es confessi. Aconseguirà també que hi hagi més vocacions religioses? És a dir, que ha estat una mica petit defecte de que cada vegada hi ha hagut menys gent que vulgui ser sacerdot.
Ara estem amb aquesta visió que tenim nosaltres aquí, tots som europeus, som de casa d'aquí, i a vegades pensem que l'Església és Europa, i no ho és, més ara ja tenim un papa que no és d'Europa. A Europa ja ho deia Joan Pau II, un hivern vocacional, ho deia Joan Pau II, No hi ha ben poques vocacions, bé, com vivíem, un gran consum, no es pot servir a Déu i els diners. Clar, és que voler-ho tot no, Si vols una cosa, no tens altra. Llavors, jo penso que sí, que ens ajudarà també Europa a augmentar les vocacions sacerdotals. Home, aquest any, el seminari de Barcelona, no sé si es deu al Papa o no es deu al Papa, però han entrat 7 en el major i 6 en el menor. Home, és un número que necessitaria més, però és bo, relativament amb altres jocs, és molt bo. De 19, el major, de 19 a 30 anys. No està malament, està molt bé, no? Bé, jo crec que això anirà augmentant, perquè és que no solament els creients, sinó també els no creients veuen l'Església d'una altra manera. Jo crec que el Papa ha donat una imatge d'Església, inclús de Déu, no? A molta gent que no creuen o que estan allunyats, que retornen, que ho veuen d'una altra manera. I això m'ho diuen, els llibres d'ell es venen molt, la gent volen conèixer coses d'ell. Però jo l'altre dia en un aeroport, si us cuidàvem de la seguretat, doncs, escolti'm, Itàlia, això és Itàlia també, no? Però em van cridar, els donaris no m'han dit això, em van parlar del Papa, tenien en la seva oficina un quadre del Papa, o una imatge del Papa, o una imatge, una fotografia del Papa. En fi, ha arribat a molts jocs que abans no arribava. Bueno, Déu es val d'això també, i entre tota la pregària del poble de Déu durant el conclave, la presència de l'Espírit Sant i el treball que vam fer els cardenals, crec que vam fer un treball adequat perquè el resultat, la fumata bianca, va ser bona.
Joan Corbera.
Sí, fa poc vaig llegir en el diari un informe d'una organització catòlica que va presentar aquest informe a Londres i parlava que en 20 països del món havien pitjorat molt la situació dels catòlics perquè eren objecte de persecucions, atroces algunes d'elles. I en concret parlava fins i tot de la possibilitat de que a zones com a Mitjà Orient acabés desapareixent la religió catòlica. I també feia la reflexió de que la primavera àrab, curiosament, ha provocat una apertura de molts d'aquests països, però també una radicalització d'algunes religions que han perseguit aquests catòlics. I això ha passat a Iraq, a Síria, ara s'està estenent a Egipte. No deixen de ser germans nostres, i com els podem ajudar?
Com els podem ajudar, exacte, tota la raó. Miri, jo no sé quants anys, en poc temps, pocs anys, en 5 o 6 o 7 anys, hem passat la persecució als cristians, ha augmentat en un 300%. És la religió més perseguida, el cristianisme, eh? Els catòlics només, el cristianisme. Certament estem sofrint això i hauríem de ser més sensibles als nostres germans que pateixen. Hi ha una institució que és els que preguen i ajuden a l'església perseguida, que ens sensibilitzen per aquestes necessitats, no? Econòmiques, i sí, jo crec que hauríem de ser més sensibles, i a vegades no ho som perquè potser els veiem lluny, perquè nosaltres també van sofrir persecució aquí, no? Però hauríem de ser més sensibles per això, no? I no diem que l'Orient Mig i sobretot doncs, Terra Santa, el que hi està, que les comunitats cristianes desapareixin, perquè tenen moltes dificultats per sobreviure. I l'Orde del Sant Sepulcre ajuda bastant materialment també a les escoles, a aquestes famílies, perquè què seria dels jocs sants sense una comunitat cristiana? Seria molt pobre, serien... Què és un monestir sense monjos? Pues unes pedres fredes, hi ha d'haver-hi uns monjos que passin pel claustre, que es moguin per allà, i això té vida. Pues igualment, llavors serien uns monuments que ens dirien molt, però que els hi faltaria una presència cristiana. Salvador.
Sí, jo, cardenal, volia també que es pogués fer un panegèric o un... Ens expliqués una mica el llegat que aquesta setmana del cardenal Ricard Maria Carles, que ens ha deixat aquesta setmana i que va ser, diguéssim, el seu antecessor a la diòcesi de Barcelona, i que, bueno, que comentés quin és el llegat que ens ha deixat, i que això és un projecte que es va construint un darrere d'altre i
anella,
poc a poc.
Sí, és una anella, certament. La successió apostòlica des d'un bé l'altre.
Està molt lligat, Tortosa, Barcelona...
Bueno, un servidor també s'ha anat darrere d'ell.
Dos,
perquè quan ell va venir a Barcelona i era auxiliar, i vaig estar un any amb ell. Però després em van enviar on havia estat ell, a Tortosa, de Bisbe. I després
i de Tortosa,
vaig passar a Tarragona, quan estava a Tarragona, i ell va presentar l'anunci i va ser acceptada. Em va anomenar arquebisbe de Barcelona, per tant, seguida amb ell. L'he seguit sempre, i l'he tingut sempre molt afecte, i l'he estimat molt, perquè a més el conec des de 1970, perquè he estat secretari, vicesecretari i secretari present de la Conferència Episcopal Tarraconense. I quan el van fer bisbe va entrar a formar part de Tortosa, va formar part ja de la Conferència Episcopal. Per tant, cada any ens reuníem com a mínim 4 o 5 vegades, diversos dies, per tant el conec molt. No? A més, és una persona, un home de Déu, un home que ha servit a l'Església amb molta generositat, amb molta radicalitat, un home que ha tingut una doctrina molt, molt, molt sòlida i molt rica de cara a la vida cristiana dels diocesans, un home que va aplicar el Concili Vaticà II a les dues diòcesis, a la de Tortosa i a la de Barcelona. El Concili es anava aplicant, però ell no va posar dificultats, sinó que el va intentar aplicar, sempre amb les dificultats que aplicar una cosa sempre costa a vegades d'aplicar, perquè s'han de retocar coses i tal, però va intentar d'aplicar-ho. Per tant, és una persona que va fer aquest treball, que va servir a l'Església i que, bueno, que, diguem que va treballar molt, no sé què es pot dir més, però treballar no sol, perquè a l'Església no treballa només el bisbe, sinó que treballa el bisbe amb tots els capellans, amb tots els religiosos, amb tots els laics i laiques, i això ho va fer-ho. I crec que això és el que la gent ha reconegut en el cardenal Carles, i que nosaltres aquests dos dies, tant des de la seva mort 17, 18 i 19, hem procurat doncs posar un relleu. Naturalment no, en les celebracions litúrgiques no podem fer les homilies un panegíric, perquè l'Església ho prohibeix, però sí posar en relleu aspectes que ho hem fet, que un servidor també ho ha fet, que reflexen el seu desig de viure l'Evangeli i de comunicar-lo a tots els seus diocesans.
Cardenal Sistà, crec que és un cardenal molt 2.0, no?
Com?
2.0, no? És un cardenal que tuiteja molt, està molt a Twitter.
Està molt
a Twitter.
2.0.
Amb això...
Li has canviat el tema tant.
No, totalment, però la dia. Està fent molt i molt per apropar el que és l'Església a la gent més jove, no? Twitter, una pàgina web doncs molt dinàmica.
Sí, tenim un delegat que ho fa molt bé, la pàgina web.
Les cartes dominicals també en vídeo, en català, castellà, crec que italià també, no?
Bueno, és que tenim el full dominical.
I alguna cosa més, no?
Si m'ho permeten dir-ho, és una cosa que no es fa enlloc més, hem sigut els pioners, però que desitgem que els altres ens imitin, que és que hem incorporat un còdex AR, que vol dir realitat augmentada. I què vol dir això? Vol dir que hi ha fotografies al full dominical, que sota hi ha una ondeta que diu, una lletreta que diu, aquesta imatge parla. I si tens un mòbil d'aquests més modernets, que ara ja corren molt, i tens un petit doncs, programa que és molt fàcil de baixar-lo, el posa sobre la fotografia i la fotografia parla. I a vegades parla amb una llengua, amb una altra, o amb una altra. Ja pots deixar el full i pots escoltar si és el cardenal que parla, o un concert que s'ha fet, o un acte que s'ha fet, etc etc, sense el full. Això som els primers. No sé si els altres ens imiten. Sí, hem fet bastant, perquè crec que hem de... Els mitjans tècnics actuals tenen les seves limitacions, no ho donen tot, però hem de contribuir, contribueixen a l'evangelització i els hem d'aprofitar. Els hem d'aprofitar, jo crec que sí. I amb el nou delegat, que jo li reconec doncs una gran capacitat, és jove, però em van preguntar un lloc, deu ser molt jove aquest delegat? Dic, és jove, és jove. És diaca permanent, per altra part, el vaig ordenar fa poc, diaca permanent.
Ens queda un minut per posar punt i final a converses d'aquesta setmana. M'agradaria que ens adrecés un missatge de Nadal a tots els oients de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, i també un missatge, sobretot d'esperança, de cara a aquest 2014, que estem aquí mateix a tocar.
Sí, jo desitjaria un sant, desitjo un sant Nadal i un joiós Nadal a tots els que escolten aquest programa, i penso que sí, que podem estar optimistes. Que malgrat les dificultats que n'hi haurà sempre, tenim la capacitat de superar aquestes dificultats amb una cosa que és l'únic que ens pot donar l'èxit per superar-les, que és l'amor. Si ens estimem els uns als altres, dificultats n'hi haurà, però trobarem sempre la solució. Per tant, desitjo que sigui un Nadal ple d'amor i un any 2014 ple d'amor.
Doncs prenem bona nota a tots plegats. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistac, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Joan Maria Claveguera, Joan Corbera, a l'Ignasi Miranda, Salvador Guillermo, Daniel Arasa. Tornem la setmana que ve, com sempre, des de l'Eurostar Gran Marina al Water Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana, bon Nadal i bona entrada de l'any nou pels tots plegats. Adéu-siau.
Bon Nadal.
Gràcies. Bon Nadal.